Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui parlarem de la gran estrena de la setmana i també d'una nova sessió de Cineclub Olot.
Veurem com ens queda la cartellera i comentarem un parell de novetats per veure cinema des de casa.
També ens quedarem atrapats en el temps, concretament a l'any 2006, quan s'estrenava El truco final de Christopher Nolan.
I encara afegirem tres raons perquè veieu una altra vegada, o per primer cop, un clàssic del cinema d'època.
A l'actualitat parlarem de dues estrenes molt recents del moment, com són Alcarràs la setmana passada i Doctor Strange avui mateix.
I en el concurs, recordeu que us demanàvem quina sèrie de la televisió voldríeu veure convertida en pel·lícula a la gran pantalla.
Comencem, doncs, amb la recomanació de la setmana, que recordeu estem celebrant els 20 anys en antena de Sessió Contínua.
Per divertir-te, per somiar, per reflexionar, per desconnectar, sigui pel que sigui, t'agrada el cinema. Per això a Ràdio Olot hi tens el teu espai setmanal. Sessió Contínua, amb Jordi Teix i Neus Asín. Escolta'l cada divendres a partir de 2:15 del migdia o bé al podcast de l'emissora. Sessió Contínua, 20 anys a Ràdio Olot. La recomanació de la setmana.
Doncs el que us dèiem, anem amb la recomanació de la setmana, que com ja sabeu, celebra aquests 20 anys en antena del nostre programa i ho fa a través de la música d'algunes de les grans pel·lícules estrenades al llarg de les darreres dues dècades.
Avui ens aturem en el gènere de l'animació. L'any 2010...
Ja es nota, de fons, que és molt animat.
És molt animat, tot plegat. L'any 2010 s'estrenava Toy Story 3, dirigida per Lee Ulrich, una producció de Pixar distribuïda per Disney i que va ser la tercera pel·lícula animada de la història del cinema després de, recordem, La Bella i la Bèstia, va ser la primera, i Up, en ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula i la primera seqüència a rebre l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació.
El responsable de la música va ser Randall Stuart, compositor, cantant i pianista famós per les seves cançons de protesta i per la seva música del cinema. Del seu treball, per exemple, han sortit Ragtime, The Natural o, com avui recordem, Toy Story. Guanyador de 2 Oscars, un premi Emmy i 4 premis Grammy.
Per molts, a la tercera va anar la vençuda. Resulta la més encertada de tota la saga. Una banda trepidant i alegre, enfocada a l'acció de la història. Estem escoltant ara mateix el primer tema de la banda sonora de Toy Story 3. Yes, we do. You'll be mine.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces... empieza la pesadilla. Hice lo que debía hacer para proteger nuestro mundo.
No puedes controlarlo todo, Strange.
Has abierto el portal entre universos
y no sabemos quién o qué lo atravesará.
Wanda, ¿qué sabes del multiverso?
Visión tenía sus teorías. Él creía que era peligroso.
Y tenía razón. Lo siento, Steven. Tu profanación de la realidad no quedará impune.
Deberíamos decirle la verdad.
Las cosas se nos han ido de las manos.
Infringes las normas.
¡Cuidado!
Y eres un héroe. Lo hago yo y soy el enemigo. No me parece justo.
¡Strange!
La millor frase del tall, deberíamos decirle
la verdad. Sí.
Tantes coses en aquesta vida que haurien de ser així. Doctor Strange en el multiverso de la locura, una nova entrega d'aquest personatge, de la factoria Marvel. M'agrada dir això, de la factoria Marvel.
És una factoria de fer diners també.
Exacte,
eh?
Distribuïda per la Disney i que ens endinsa, com hem pogut escoltar, en aquest món màgic del multivers. Recordeu, la idea del multivers és el conjunt de tots els universos existents, paral·lels o no paral·lels, tots els universos que hi han. I en principi aquesta pel·lícula l'havia de dirigir Scott Derrickson, que ja havia fet la primera, però va abandonar el projecte, sembla ser, han dit, per diferències creatives.
Que això mai acabes de saber ben bé per què.
Què vol dir?
És com un eufemisme.
Es va començar el rodar ja a l'any 2020 a Londres, es va suspendre per la pandèmia, pel Covid, i es va reprendre el rodatge i el projecte l'any passat. I recordem que l'anterior pel·lícula del 2016 va recaptar 675 milions de dòlars amb un pressupost inicial de 236, és a dir que
va triplicar. Sí.
No sé si aquesta serà una digna successora i tindrà els mateixos efectes. En tot cas, després en les notícies, en l'actualitat, en parlarem. La pròpia Marvel ha pres mesures perquè pugui ser una realitat això, a través d'evitar spoilers i coses que la gent pugui explicar quan algú encara no l'ha anat a veure. En parlarem.
Clar, és que en el seu moment, quan van fer la primera de Doctor Strange, el que va fer Marvel és el que estava fent dins de l'univers de Los Vengadores, tenien presentacions de personatges per separat, aleshores cada un tenia la seva pel·lícula, ho van fer amb Black Panther, Thor en tenia 3 o 4, Iron Man perquè van ser els primers, però els altres també, que eren més secundaris, els hi van anar fent una pel·lícula a mida per cada un d'ells, en el qual, com fa Marvel, sempre lliga una mica una cosa amb l'altra. Però en aquesta ocasió hi ha un pas més, i és que s'ha acabat totes aquestes, és a dir, tot el que seria la saga de Vengadores com a tal s'ha acabat, i a partir d'aquí van començar les sèries, que Disney les té, Disney Plus.
Sí.
I clar, ara és la, després de Spider-Man No Way Home, on es va introduir també i va aparèixer aquest personatge, aquesta pel·lícula ja no només és una segona part d'explicació del personatge, sinó que continua el fil de tota la saga. Hi ha més expectació per part dels fans del que seria només anar a veure un spin-off d'un personatge.
Tant és així com dius que continua el fil, que sembla ser que pots veure-la igual, però per gaudir-la i disfrutar-la bé has d'haver vist totes les altres per entendre moltes coses, no?
Incloses WandaVision, que és sèrie.
Sí.
És a dir, el personatge de Wanda i de Vision apareixien, són personatges de la saga Vengadores, però un cop es va acabar aquesta van començar a fer els diferents sèries, i la primera va ser precisament WandaVision. Cal haver vist aquesta, o com a mínim, si no, informar-se, perquè pots perdre't coses.
Per tenir referències.
I a més, quan entrem en tot el món del multivers, que veurem com l'explota Marvel i si fa perdre o no una mica els que no són tan fans i no han vist totes les pel·lícules.
La curiositat és que entre tot aquest projecte hem de parlar d'artistes i treballadors catalans.
Sí, de catalans, quatre concretament, que són quatre professionals catalans que han treballat en el projecte, sobretot en els apartats tècnics, disseny, responsable de textures i de so, des de diversos llocs de treball com Londres, Nova York o Lleida, han format part de l'equip de la pel·lícula, perquè avui és el que té, pots treballar de forma remota. En aquesta nova aventura a nivell d'argument podríem dir que el Doctor Strange posa a prova els límits dels seus poders, perquè recordem que venim de Spider-Man No Way Home, en el qual ell, per fer un favor, obre una mena de és a dir, posa el límit, obre una escletxa en ajuda a Tom Holland i obre una escletxa en aquest multivers, una cosa que no hauria d'haver fet però que fa i que, com ara escoltaven, li passarà factura i s'obre una quantitat de realitats en les quals hi pot ser ell mateix, haver-se d'enfrontar a ell mateix en una versió més maligna d'un altre multivers, no? Al repartiment tenim a Benedict Cumberbatch, que és en el paper principal, ell és el Doctor Strange, ho ha fet sempre. Elizabeth Olsen interpreta a Wanda, que és el personatge que ja fa habitualment a la factoria Marvel, i el que dèiem, a partir d'aquí enganxarà una mica amb la producció. Sempre hi ha sorpreses, és a dir, Chiwetel Ejiofor i Rachel McAdams hi sortiran, però habitualment el que fa Marvel és que alguns d'aquests cameos, aparicions, sorpresa, etc., els posa. Perquè aquí, evidentment, no sortiran en aquell moment els títols de crèdit quan són coses petites, però que les fan perquè els fans tinguin aquell al·licient. El director Sam Raimi va debutar l'any 81 en Possession Infernal, altres títols, La vida mortal, Un plan sencillo, Premonición, les tres entregues de Spider-Man, que, com dèiem, aquesta també en una part veu de l'última, i The King Killer Chronicle, entre d'altres.
I anem a veure com ens queda aquesta cartellera lleugerament modificada per una sola novetat que ens arriba, però amb tres còpies, ara ho veurem.
Sí, sí.
Tenim tres doblets, Los tipos malos, amb aquesta Doctor Strange en el multiverso de la locura, després tenim Sonic 2 amb La ciutat perdida, i per últim El secret de la Vicky amb El hombre del norte. Les altres cinc sales, què passa? Doncs en cada projecció hi haurà cada vegada la mateixa pel·lícula, en les dues primeres dos còpies més del Doctor Strange, i en les altres tres restants, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore amb una, Downton Abbey, Una nova era en l'altra, i Alcarràs a l'última.
Anoteu també que per avui tenim nova sessió de Cine Club Olot amb la projecció d'Artur Rambo, del director Laurent Cantet. És el seu darrer treball, que ens parla de les xarxes socials a través d'uns personatges on l'espectador, de fet, hi trobarà més preguntes que respostes, que això ja és molt habitual en aquest tipus de treballs que fa el director, i que, de fet, l'ha convertit en un dels grans autors europeus actuals. La pel·lícula es va presentar al darrer festival de Sant Sebastià i la podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre al cinema Olot. I per últim, preneu nota que dijous vinent, 12 de maig, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Downton Abbey, Una nova era.
Fes que ells treballin, mentre tu gaudeixes dels teus moments. Tots els electrodomèstics per la teva llar a Euronics Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot. Les plataformes.
Ja us ho vàrem avançar la setmana passada. Avui havíem de parlar de plataformes, que és aquest seguit de propostes que fem per veure cinema des de casa. Ja recordeu també, sempre ho diem, primer la butaca de la sala, és a dir, el cinema, i després el sofà de la saleta. Comencem amb una d'acció i espionatge.
James? El destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. ¿Cómo es posible?
Si vives lo suficiente.
Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe.
Antes podíamos estar en una habitación con el enemigo. Ahora está flotando en el aire.
Efectivament, heu reconegut la sintonia que acompanya les aventures d'aquest espia més famós de tots els temps, el senyor James Bond. La seva darrera entrega, Sin Tiempo para Morir, estrenada l'any passat, la podem veure ja des del 10 de maig a Amazon Prime Video, i amb ella també han posat tota una sèrie de col·lecció d'altres títols de la saga.
I canviem ara totalment de gènere amb dues propostes per veure pel·lícules però presents a dos festivals de cinema i que també podem gaudir des de casa. Per una banda, des d'avui mateix i fins al 14 de maig, el FanFest Bilbao. És un festival de cinema fantàstic d'aquella ciutat, de Bilbao, i per altra, el Playdog, que és un festival internacional de documentals que podem veure des del dia 9 al 22 de maig. Tot plegat, això serà a la plataforma Filmin.
repassem una pel·lícula. Tenim sempre Sessió Contínua.
Doncs vinga, avui ens toca viatjar en el temps una vegada més i ho farem concretament fins a l'any 2006, quan un dels directors més innovadors dels darrers anys estrenava una història que destilava màgia pels quatre costats.
Hay un nuevo espectáculo, pequeño teatro, joven y prometedor mago.
¿Quién?
Tú.
¿Cómo que yo? ¿Y eso por qué?
Quiero volver a trabajar. ¿Y quién va a querer contratar al ingeniero que mató a Julia McCallagh en un teatro abarrotado?
Quien sepa que no fue culpa tuya. Quien conozca a Alfred Borden y su repertorio de nudos exóticos.
He oído que no ha tenido mucha suerte al atrapar una bala al sur del río.
Es un truco peligroso.
Parlem de El truco final, una pel·lícula o projecte de la qual feia anys que rondava pel cap del seu director Christopher Nolan. Finalment, entre ell i el seu germà Jonathan varen adaptar la novel·la de Christopher Priest i, malgrat prescindir d'un parell de trames del text original, l'escriptor va quedar enamorat del guió d'aquest nou treball de Nolan.
El truco final és el cinquè treball de la carrera del director i defineix bona part de les línies que marcaran la seva trajectòria. El protagonisme d'una obsessió autodestructiva i l'antagonisme amb un altre personatge fort que funciona com a contrapès. Tot plegat envoltat d'una fotografia embolcalladora plena de primers plans i de visions molt tancades.
I el temps. El temps és una obsessió no ja dels personatges de les pel·lícules, sinó del propi director, com anar confirmant en tots els seus treballs posteriors a aquest. D'aquesta manera, El truco final estructura la narrativa a través de tres espais temporals que, com la majoria de films, també tenen els trucs de màgia. Això és presentació, nus i desenllaç.
Tendremos que blanquear las ventanas para confundir a los espectadores más curiosos, pero nos vale.
Habrá que buscar un ayudante.
Me estoy ocupando de eso. ¿Ya tienes nombre?
Sí, lo tengo. El gran Danton.
Un poco anticuado, ¿no crees?
No, es sofisticado.
L'argument de la pel·lícula gira al voltant de dos mags extraordinaris que es converteixen en enemics irreconciliables a causa de la rivalitat que tenen per intentar descobrir els secrets l'un de l'altre. Les conseqüències poden ser perilloses, enganyoses i fins i tot mortals. Espectacle rere espectacle, la competició aviat no tindrà límits.
Nolan incideix en les formes de cada mag, posant en evidència la diferència de classes que els separa. L'un d'ells podrit de diners i l'altre ratllant la pobresa. El primer buscant la glòria a qualsevol preu, el segon perseguint la fama per subsistir econòmicament.
Parlem de l'equip artístic. Després de treballar a Batman Begins, estava clar que Nolan va veure amb bons ulls la participació de Christian Bale com un dels protagonistes. Al seu costat, la rèplica de Hugh Jackman, que es menja tot el que l'envolta. Els acompanyen noms com David Bowie, encarnant a Nikola Tesla, o Michael Caine com a ajudant de Jackman.
La jaula no puede ser el clímax, está muy visto.
No de esta forma.
No quiero matar palomas.
Pues no subas a un escenario. Eres un mago, no un genio. Tienes que ensuciarte las manos para poder conseguir lo imposible. Por aquí, señorita Wenscott. Es absurdo que conozca al señor Angier si no cabe. A la derecha. Muy bien.
¿Cuál es la dificultad?
Ninguna, solo estar aquí.
En l'apartat femení, on precisament aquest director no acostuma a destacar molt, veiem a Piper Perabo, Rebecca Hall, amb un personatge que dubta sobre els sentiments del seu marit, i Scarlett Johansson, que certifica l'evidència que sentir-se per sobre dels altres et pot fer perdre els teus aliats més propers. I això sempre resulta perillós.
El truco final és una virgueria estilística amb un univers dens i a vegades ocult, però sempre entretingut. Nolan en segueix explicant coses amb acrobàcies narratives, amb salts en el temps i amb revolts arriscats estilísticament, però sempre plens de recerques. I això també compta a l'hora de valorar el treball d'un bon realitzador.
L'engranatge de peces gairebé és perfecte, amb una posada en escena magistral i uns apartats tècnics, concretament la llum, la fotografia i el vestuari, a l'alçada del que apuntava el director per tots els seus següents treballs. Recordem les dues entregues del Caballero Oscuro, Origen, Interestelar, Dunkerque i Tenet.
De moment quedem-nos amb El Truco Final, que ara fa 16 anys es va estrenar i que avui, atrapats en el temps, l'hem volgut recordar.
Tres raons de pel·lícula.
I arribat en aquest punt del programa, ja us ho diem habitualment, ens posem allò a la toga d'advocats perquè volem defensar un títol de la història, un dels més clàssics de la història del cinema i del que hem trobat com a mínim tres raons per les que l'hauríeu de veure o repetir-la, si és el cas. Avui parlem de l'edat de la innocència.
Debemos ver la realidad, no los sueños.
Yo solo quiero que estemos juntos.
No puedo ser tu mujer, Newland. Pretendes que viva contigo como tu amante.
Quiero huir contigo de algún modo y encontrar un mundo donde palabras como esa no existan.
Oh, amor mío. ¿Dónde está ese país? ¿Has estado alguna vez allí? ¿Hay algún lugar donde ser felices a espaldas de la gente que confía en nosotros?
Yo estoy más allá de eso.
Vinga, amb aquesta banda sonora, primera raó. Considerada de les millors pel·lícules de l'època, l'edat de la innocència retrata amb detall la Nova York de la dècada del 1870, amb una societat tancada i estricta. Potser per això, el reclam publicitari de la pel·lícula era «En un món d'hipocresia i traïció, ells van trencar les normes».
Segona raó, per una qüestió de noms propis. Evidentment, la pel·lícula és una adaptació de la novel·la de 1920 d'Edith Wharton, està dirigida per Martin Scorsese i protagonitzada per Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer i Winona Ryder. Va guanyar l'Oscar al millor disseny de vestuari.
I tercera...
Aquí és el moment quan fem l'aplaudiment, no?
I tercera raó, l'edat de la innocència és una mostra més de les obsessions del director Scorsese, com són la culpa, la redempció i la confrontació de l'individu davant la comunitat, ja sigui en l'alta societat, els italoamericans o la màfia.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem per les notes d'actualitat després d'aquesta banda sonora tan divertida i moguda. Parlem d'Alcarràs, us ho hem dit. Parlaríem de dues estrenes recents, aquesta concretament de la setmana passada, i és que va ser la millor estrena del cap de setmana, només darrere de El Hombre del Norte. Això vol dir prop de 60.000 espectadors i 410.000 euros de recaptació. Va ser la segona millor estrena d'una producció espanyola d'aquest any, del 2022, només superada per L'Abuela, de Paco Plaza, i millor estrena d'una pel·lícula en català durant l'última dècada.
Dècada, eh? No l'últim any,
no,
o dos anys.
La millor estrena de l'última dècada. Encara té més mèrit perquè és una pel·lícula que van distribuir 169 còpies, i mentre que d'altres com Downton Abbey que tenim ara, tenim 286 pantalles que la projecten, o el mateix film de terror X en 258. Per tant, han quedat elles per sota del film de Carla Simón per agafar espectadors. Els 22 cinemes amb més recaptació de la pel·lícula són del territori català, però atenció, aquí sí que és la notícia que volem destacar. Hem de dir que Olot s'ha situat en l'11è lloc del rànquing nacional de tot Espanya de divendres a diumenge amb més de 700 espectadors. Però el que també és important, va ser el 6è a tot Espanya el dissabte, és a dir, al llarg del cap de setmana era l'11è, però va haver-hi un dia concret que es va situar en 6è lloc, només tenia 5 sales per davant d'ell. Al llarg de la festa del cinema, també recollit dades aquests 3 dies, hi han anat 750 espectadors més.
Més a partir de tots els que ja hi havien anat.
Tenim gairebé 1.500 persones que ja han vist a la nostra ciutat aquesta pel·lícula. Han començat a sortir ja informacions una mica al voltant del projecte que la directora, evidentment, donat l'aturada de la Covid i de la pandèmia, que ja tenia el projecte d'Alcarràs, no enllestit, però en marxa, va començar a pensar en què faria després, quina pel·lícula podria plantejar després. I segons se'ns ha explicat ella mateixa, seguint una mica la línia que ja va iniciar amb l'estiu 1993 i ha seguit amb Alcarràs, també girarà al voltant de records familiars, però sobretot a les vivències que tens en la memòria o que oblides i que ningú més te'n pot explicar. És a dir, que una mica aquest buit que hi ha quan recordes el teu passat, la teva història a nivell familiar, i que hi ha a vegades buits que penses que algú altre te'ls aclarirà i resulta que no passa això. Interessant, seguirem una mica l'interès d'aquest projecte i veurem com anar.
Doncs ja ho sabeu, Alcarràs, que malgrat les bones xifres, continua evidentment en cartellera i que us convidem a anar-la a veure si encara no ho heu fet. L'altra gran estrena que tenim aquesta setmana, bé, us hem explicat de l'univers de Marvel, del Doctor Strange, us dèiem ara que hi havia hagut una peculiaritat i és que un dels problemes que tenen aquestes grans superproduccions que no són soles, que veuen d'un fil, que hi ha molta expectació, que el que passa aquí condicionarà les pel·lícules que vindran després.
I que tenen un club i un grup de fans molt
seguidors i
exacte,
molt afèrrims. Què passa? Doncs que, clar, amb la irrupció de les xarxes socials, ara el tema dels spoilers és complicat, no? A vegades et pot passar que, no, un company, gent que coneixes, va veure una pel·lícula, no,
i algú diu aquella frase.
Aquella frase que en aquesta casa hi ha algú que me'n va dir una molt maca fa 2 dies, amb un spoiler amb tota regla d'una pel·lícula, però a vegades et pot dir aquella frase. Això et pot passar més o menys, però clar, a les xarxes això és exponencial. Per què? Perquè la gent que ni coneixes...
Es multiplica per infinit.
Clar, la gent doncs es posa a dir coses i llavors, clar, les productores intenten frenar com sigui els comentaris, que és impossible, es posar portes al camp. Però bueno, una mica com per venir a dir, nosaltres farem el que podrem.
I si més no tenir la coartada de dir, nosaltres no ho hem fet.
Exacte.
Ha sigut a través d'altres llocs.
Ah, no es pot vetar que la gent escrigui en els seus perfils el que vulgui. Però el que s'hi ha intentat evitar en el cas de Doctor Strange és que ho facin en els propis perfils de les productores i de la pel·lícula. Com ho han fet? Doncs bé, hem de dir que la pel·lícula es va estrenar la setmana passada a Los Angeles. El mateix dia, els estudis anunciaven a les xarxes que els comptes que tenen de Twitter, Instagram i Facebook desactivaven la possibilitat de comentaris. De manera que tu, ells podien penjar això, ens veiem al multivers, però no podies comentar per evitar els spoilers, perquè què passa? Que la gent que és seguidora segueix aquests contes per veure què expliquen i què diuen. Lo fàcil és que, clar, quan tu segueixes aquest conte, hi ha comentaris, els llegeixis. I per evitar spoilers, ells van fer el comentari dient: ens veiem a l'altra banda del multivers, punt, les respostes estan desactivades. I és una manera de dir...
No em diguis a quin multivers ens trobarem, a quin univers.
De fet, a Spider-Man No Way Home, quan comença la pel·lícula, apareixen els actors i demanen explícitament a la gent: sisplau, els que esteu ara veient la pel·lícula, quan sortiu, no comenteu amb ningú el que hi ha. I ho demanaven, i és un fet que no era habitual abans, ni molt menys.
I que no és una novetat, eh? El senyor Hitchcock amb Psicosis ho va fer. Va posar un cartell a les sales dient: quan hagueu vist la pel·lícula, no expliqueu el final a ningú.
Doncs, en fi, per què? Perquè, bueno, aquests finals que fan i aquestes pel·lícules incorporen sorpreses i coses que són per gust dels fans i que el que es vol evitar és que se'ls xafi una mica aquesta emoció.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, tinguem en compte que la setmana vinent jugarem a les pel·lícules i bufarem les espelmes amb una actriu australiana.
I ara sí, ara anem a regalar entrades. Parlàvem la setmana passada amb motiu de l'estrena de Downton Abbey. De quina sèrie voldríeu precisament que en fessin una pel·lícula? Que segur que en deuen haver-hi hagut moltes.
Tants caps, tants barrets, no podem dir...
Hi ha tantes sèries.
Clar, cadascú té les seves sèries, o que li han agradat més, o que li faria més gràcia veure-les convertides en pel·lícula. Clar, ens han dit des de l'Escurçó Negre fins a Magnum, per exemple, en Joc de Trons, a Ally McBeal, a Walking Dead... Polseres Vermelles, què més? Elite, els Bridgerton, Modern Family, Blacklist, Aló, Aló... És que, clar, hi ha absolutament de tot. Mad Men, Ozark, Prison Break, Suits, El Soprano... Tot el tipus de sèries.
Tot l'univers de les sèries.
Exacte. D'entre les més de 60 respostes encertades que hem rebut a través d'Instagram i del Facebook de Ràdio Olot, s'emporta aquestes dues entrades. Gentilesa de Cinemes Olot amb Marc Artigas, que ell ens ha dit Vikingos.
I ara anem a fer la pregunta del concurs per la setmana que ve. Parlàvem avui de la pel·lícula El Truco Final, que el que té, entre altres coses, són girs argumentals importants. Nosaltres, precisament, prenent aquesta frase, volem que ens digueu el títol d'una pel·lícula amb un final inesperat. Però, evidentment, sobretot, no digueu aquest final.
No l'expliqueu, sense spoilers. Ens dieu el títol de la pel·lícula, però no expliqueu si al final era inesperat com acabava, que si no faríem spoilers, d'acord? Per tant, això ens ho podeu contestar, ja sabeu, a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres no tenim finals inesperats. El que fem sempre quan acabem aquest programa és haver parlat de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Come on, turn a little